Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, és l'Una en punt, us informa Sílvia Muñoz. El 76% dels catalans està d'acord amb la immersió lingüística, segons una enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió sobre actituds sociopolítiques. Si es pregunta als catalanoparlants, 9 de cada 10 avalen l'actual model lingüístic. En canvi, els castellanoparlants estan dividits en un 50-50%. Pel que fa als votants dels partits, més del 90% d'Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, En Comú Podem i la CUP avalen la immersió i també ho fa el 64% de l'electorat del PSC. En canvi, el 77% de Ciutadans i el 71% del Partit Popular Català s'hi oposen. En plena pandèmica, 2 de cada 3 catalans farien obligatòria la vacuna de la Covid. L'enquesta elaborada pel CEO assenyala que tan sols un 26% dels catalans s'oposen a la vacuna i un 6% en dubte. Pel que fa a la necessitat del passaport Covid, una clara majoria de ciutadans el mantindria com a obligatori i l'exigiria fins i tot per entrar a comerços, transport públic i els llocs de treball. Uber disposarà de 44 places d'aparcament propi a l'aeroport de Barcelona. Estaran distribuïdes entre la T1, la terminal T1, la terminal 2 i el corredor aeri. La companyia s'ha adjudicat un contracte licitat per Aena per facilitar nous espais d'aparcament per a vehicles BTC a diferents aeroports. En el cas de Barcelona, el servei es posarà en marxa en les pròximes setmanes. A banda de la seva arribada a l'aeroport del Prat, l'empresa també disposarà de 36 places a l'aeroport de Madrid-Barajas, que ja està en marxa, i també 36 més a l'aeroport de Màlaga-Costa del Sol. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha finalitzat la instal·lació del sistema de catenària rígida, el trajecte que va des de la plaça Espanya de Barcelona fins a Cornellà, la que comprèn la línia Llobregat-Anoia. Amb aquesta actuació, l'empresa dona per acabades les tasques d'instal·lació de catenària rígida a les línies Llobregat-Anoia i Barcelona-Vallès, iniciades el 2015 i que han suposat una inversió de 5,6 milions d'euros. Segons l'empresa, aquest nou sistema permetrà reduir el consum energètic i aportarà més fiabilitat al servei. En plena successos, la Policia Nacional deté a Lleida una fugitiva buscada per Argentina per sustracció de menors fa més de 20 anys. Els fets van passar a l'agost del 2003, quan la detinguda va donar-se a la fuga de la ciutat de Buenos Aires i es va endur a la seva filla de 3 anys sense l'autorització del pare. Sobre ella hi havia una ordre de detenció internacional per extraditar-la. Per aquests fets, la dona s'afronta a una màxima pena aplicable de 15 anys de presó per privació de llibertat a Argentina. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes a Salou per suposadament ocupar un pis i exigir als propietaris 1.000 euros per marxar. Els arrendataris havien denunciat que una parella havia accedit al seu domicili d'estiu que es trobava en procés de venda. La policia catalana va desplaçar-se fins l'immoble i van identificar un home i una dona que van ser denunciats per entrar en un habitatge aliè. La dona va acabar marxant i l'ocupant, juntament amb un amic, van demanar 1.000 euros al propietari per abandonar l'immoble. Davant d'aquests fets, els Mossos d'Esquadra van detenir entre dissabte i dilluns d'aquesta setmana els dos homes per amenaces condicionades. Finalment, han quedat en llibertat amb càrrecs. Moment ara per la informació esportiva amb Xavi Toscano.
Comencem amb futbol. Aquesta nit comencen les eliminatòries de semifinal de la Copa del Rei. El primer partit el disputaran el Rayo Vallecano i el Betis a partir de les 9 del vespre i en directe per Telecinco. Els de Vallecas esperen fer-se forts a casa en l'única ronda de la competició, que és a doble partit. Els de Vallecas venen de perdre aquest cap de setmana davant del Celta, però amb la moral alta de tornar a competir a la Copa del Rei 40 anys després. El Betis, però, es troba en un bon moment. És tercer a la classificació de primera divisió i tot també ve de perdre la darrera jornada de Lliga davant el Villarreal. L'altra semifinal es disputarà demà entre l'Atlètic de Bilbao i el València. Canviant de qüestió, la moció de censura a la presidenta de la Federació Espanyola de Rem no ha prosperat i Asunción Loriente seguirà al capdavant de l'entitat. El resultat de la votació ha estat de 37 vots a favor i 22 en contra. La votació d'aquesta moció havia creat polèmica les darreres hores perquè qui l'havia impulsat i qui optava la presidència era José Agustín Gómez Ratjo, un advocat madrileny que a través de les seves xarxes socials havia escrit missatges racistes i feixistes. Fins i tot, aquest matí el Consell Superior d'Esports i el Comitè Olímpic Internacional havien sortit al passat Casas, amb dos comunicats preocupats pels escrits a les xarxes que havia fet Raggio. I acabem amb motor. El pilot britànic Lando Norris ha renovat el seu contracte amb l'escuderia McLaren fins l'any 2025. Norris es converteix així en el pilot de la graella amb el contracte de més durada. El britànic va arribar a McLaren l'any 2017 com a pilot reserva i va agafar un dels seients principals al 2019, temporada en què va acabar 11è al Mundial.
Moltes gràcies, Xavi. Ara us deixem amb el Matí a Ràdio Estel, amb Mercè Raga i el seu equip del magazín. Nosaltres tornem amb més notícies a les dues a l'informatiu Estel Migdia.
Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Cada cop som més les persones que no veuen cap sortida a la vida, perduts en un sistema de protecció social que no els protegeix. Ni la salut, ni el dret a la feina, ni a l'accés als serveis socials o a un habitatge digne. Hi ha una sortida. Diguem prou. Ningú sense llar. Càritas.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. En poques paraules.
No sé si recordareu, segur que sí, perquè ja fa un parell de mesos, de fet, anys, no? Però David Serraqueta, el bon dia de nou, primer
Hola.
De tot, eh? Des de finals del 2021 s'ha incrementat la tensió de bona part d'Europa i també dels Estats Units, que se centra en Ucraïna, no? I en el conflicte que manté amb Rússia. Un conflicte, David, que, com dèiem, fa molt i molt que dura. Ara se'n parla molt.
Sí,
però és que és un conflicte que portem parlant, com bé deus, des del 2000... No?
Des del 2014 i abans. De seguida ho posarem en context.
Sí? Ens ho expliques.
En context històric, per entendre-ho tot una mica millor. Però per començar cal explicar que Ucraïna té una posició geogràfica interessant, molt important per entendre què està passant. Per l'est i el nord fa frontera amb Rússia. També el nord és veïna de Bielorússia, clarament aliada als russos, i per l'oest amb Polònia i Romania, països que formen part de la Unió Europea. A més, cal recordar que el gas, bona part del gas que ve de Rússia cap a altres països d'Europa, passa per Ucraïna, eh? Els oleoductes passen per Ucraïna. Des de fa anys que la situació en zones com la península de Crimea o les regions de Donetsk i Luhansk és molt complicada, i la tensió ha anat en augment per la mobilització de tropes russes a tocar amb la frontera amb Ucraïna.
Doncs vinga, va, iniciem aquesta nova hora, la darrera hora del matí a Ràdio Estel, i aprofitant el nostre espai en poques paraules, que contem, doncs, com sempre, amb un expert en periodisme internacional, doncs volem parlar del que està passant, no? I sobretot, David, per què està passant i cap a on, no? Pot anar tot plegat. Saludem primer de tot el Pere Franc, que ell és professor de periodisme i director del màster en periodisme internacional de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Bon dia i benvingut al matí a Ràdio Estel.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Clar, abans d'entrar, què està passant a Ucraïna i per què està passant, clar, és important, entenc, explicar el context històric, no? Perquè hi ha dos anys importantíssims, el 1991 i el 2014, no? Comencem pel que passava una mica, en l'encara, no? Recordem-ho, Unió Soviètica, això estem parlant fa 30 anys enrere, no, Pere?
Sí, sí, efectivament. L'any 91 és un any clau per entendre aquest conflicte, el que està passant ara, és quan acaba la Guerra Freda. El 85, Mikhail Gorbachev arriba al capdavant del Partit Comunista de la Unió Soviètica, comença a aplicar reformes, veu que el sistema no funciona, introdueix les famoses glasnost i perestroika per tal de reformar el sistema, perquè està tot molt deteriorat, hi ha molta corrupció, el comunisme no funciona, i bé, això provoca que a l'any 91 desapareix la Unió Soviètica, i es dissol. El que eren 15 repúbliques unides en la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques es converteix en 15 països independents, que cadascú va una mica pel seu cantó, no exactament així. Intenta Rússia mantenir el control i la influència sobre la zona que havia estat la Unió Soviètica, però diguem-ne que és un fet determinant el fet que aquells països s'independitzin l'any 91. I a partir de llavors, clar, molts d'aquests països passen al bloc occidental, alguns, no? Vull dir, primer les repúbliques bàltiques, Estònia, Letònia i Lituània, són els primers a independitzar-se, i l'1 de desembre del 91, Ucraïna proclama la independència, i finalment tot desemboca que el dia de Nadal de l'any 91 hi ha la famosa imatge de que es veu la bandera de la Unió Soviètica que es baixa la bandera del Kremlin i puja la bandera de Rússia. No? És una data clau.
I a més, després de tot això, com a conseqüència també, com ho tu deies, alguns països, sobretot els primers, les repúbliques bàltiques, s'aproximen molt a Occident, diríem, i això implica també l'ampliació de l'OTAN en molts països d'aquests.
Exactament. Diguem-ne que el pacte de Varsovia, que era l'entitat defensiva que havien muntat els països, la Unió Soviètica amb els països d'Europa de l'Est, es dissol, i aquests països que havien estat sota influència soviètica d'Europa de l'Est, tots esdevenen membres de la... menys els Balcans, tots esdevenen membres de la Unió Europea i de la OTAN, i el que havien sigut els països que havien format part de la Unió Soviètica, com he dit, Estònia, Letònia i Lituània formen part de la Unió Europea i de la OTAN, i clar, Rússia veu que... Rússia viu la desaparició del comunisme com una derrota, com una humiliació, i veu que Occident, en canvi, va avançant, més països es posen del bàndol occidental, de la Unió Europea, de l'OTAN, i això és una mica el que el preocupa, no? I hi ha gran part també d'aquest orgull ferit d'haver perdut l'imperi, no? D'haver perdut l'hegemonia,
El segon any important, dèiem, n'hi ha dos, 1991, que ja l'hem dit, i el 2014, aquest també és molt important, i de fet les conseqüències encara es mantenen avui dia, 8 anys després. És la revolta de Maïdan, no? Ho dic bé, Maïdan a Kiev,
exacte,
que és la capital d'Ucraïna.
L'Euromaïdan, sí.
Sí, l'Euromaïdan, sí, exacte, sí, que es diu així.
Sí, hi havia un president, el president Viktor Yanukovych, era el president pro-rus, i havia intentat arribar a un acord amb la Unió Europea. Havia fet intents per arribar a un acord amb la Unió Europea, estava tot a punt de que es tanqués aquest acord, i el novembre del 13, a última hora, decideix que no tanca, no firma aquest acord amb la Unió Europea per tenir comerç privilegiat i relacions privilegiades, i a canvi restableix relacions amb Rússia. Rússia, de fet, havia promès, i el desembre d'aquell any ja s'anuncia, reduir-li el preu del gas a la meitat i una ajuda de 15.000 milions de dòlars. No? La població això no ho accepta, la població majoritàriament vol ser més pro-occidental, hi ha la famosa revolta del Maïdan, molta violència, molts morts, i això doncs, provoca que el Yanukovych finalment marxa del país, fuig cap a Rússia, i s'instaura a Ucraïna un govern pro-occidental. No? Conseqüències importants d'aquella revolta, el que coneixem com la crisi de Crimea. A veure, Crimea va passar a ser russa l'any 1773, l'imperi rus va conquerir Crimea el 73, i és una zona poblada majoritàriament per russos, per gent que parla rus, gent que tenen sentiments pro-russos, i ha estat així essencialment al llarg de la història, essencialment. Hi ha hagut minories, els tàtars i això, però l'any 2014... i l'any 54, el de Stalin el que fa és quan estàvem a la Unió Soviètica i que Ucraïna pertanyia a la Unió Soviètica, l'any 54 Stalin decideix que la península de Crimea passa de dependre de Rússia a dependre d'Ucraïna. En aquells moments ningú pensava que arribaria un dia que seríem dos països independents i separats, no? El 2014, davant dels canvis que hi ha hagut en el govern de Kiev, tropes russes sense distintius s'instal·len a Crimea, fan un referèndum, la població vota majoritàriament que volen ser independents, i al març del 2014 Rússia s'annexiona a Crimea. I actualment Crimea és una zona controlada per Rússia, amb tropes russes, amb gent amb sentiments russos, però, clar, ningú, bé, pràcticament ningú ha reconegut que Crimea sigui part de Rússia. Ja. Només els principals aliats, Armènia, Bielorússia i potser algun altre. I fins i tot al març del 2014, l'Assemblea General de les Nacions Unides aprova una resolució dient que la integritat territorial d'Ucraïna passa que Crimea es considera dintre d'Ucraïna. Sí. No s'accepta que Crimea és part de Rússia. I això, per mi, és bàsic. I per mi, el conflicte que actualment està tot en Crimea.
És aquí. No, el que ens estaves explicant, que és la clau per entendre-ho tot el que està passant ara mateix a Ucraïna. Pere, fem una cosa. Ens ha quedat claríssim, aquestes dues dates. 1991-2014, dècada dels 90 i del 2014, i d'alguna manera fem un salt en el temps, Pere, per ara entès d'on veníem, no? Situem-nos en el present, amb l'escalada de tensió, pel que ens has pogut explicar, i ens podem fer una mica la idea, no? Del per què s'ha desencadenat aquestes fortes revoltes, no?, que estan havent-hi, bueno, aquest sacseig, no? Aquesta escalada de tensió entre Ucraïna i Rússia, no?, que comença, recordem-ho, el novembre de l'any passat, que comença el novembre passat. Però per mi, per què ara? Per què just ara, Pere?
L'origen de tot és que al llarg d'aquests últims anys Ucraïna ha anat fent passos molt clars cap a una aproximació a incorporar-se a l'OTAN, no? El juny del 2017, el Parlament d'Ucraïna aprova una llei i que estableix que la pertinença a l'OTAN és el principal objectiu estratègic de la seva política exterior. Això el 2017. El 2019 es modifica la Constitució per adaptar la legislació interna a una futura integració a la OTAN, no? I fins i tot el setembre del 20, el nou president, Volodymyr Zelensky, aprova la nova estratègia de seguretat nacional, que és l'estratègia que ha de portar, i s'explicita, que s'ha d'arribar a l'objectiu d'incorporar-se a l'OTAN. I això és el que en Putin no vol de cap manera, no? Aleshores, què fa en Putin? I jo entenc que intenta fer una exhibició de força, comença a acumular tropes, milers i milers de tropes, fins a 130.000 tropes a tota la frontera amb Ucraïna. I clar, ell diu, no, jo estic fent maniobres en el meu país, del qual, doncs, som un país sobirà i estic dins del meu territori, no passa res, no ho veig com una amenaça, no té per què ser una amenaça. Però alhora demana que Ucraïna no s'integri a l'OTAN. És a dir, que Putin, una actitud clarament amenaçadora al voltant d'Ucraïna amb 130.000 tropes instal·lades allà, diu que no vol envair Ucraïna, però en canvi, per rebaixar la tensió, reclama que la OTAN doni garanties per escrit de que no s'incorporarà Ucraïna a l'OTAN. I per mi, si em permeteu, la clau de tot està en això. És a dir, l'article 5 de la Carta de l'OTAN, de la Carta Atlàntica, diu que si un país és atacat, s'entendrà com que tots els països són atacats i hauran de sortir en defensa d'aquest país. Imagineu-vos una Ucraïna dins de l'OTAN, amb una part del seu territori ocupat per Rússia. Bé, la lògica faria pensar, doncs, bueno, hem de sortir en defensa d'aquest país que té una part del seu territori ocupat, no? I això és el que en Putin ho ha explicitat. Diu, us imagineu què passaria a Ucraïna a Crimea si Ucraïna s'incorpora a l'OTAN. Per tant, per mi el cuit de la qüestió és
la clau
aquest,
de tot plegat, no? És aquest punt,
I jo entenc això, entenc que una Ucraïna dins de l'OTAN, què fem amb Crimea? Si reconeixem que Crimea és part d'Ucraïna, hem d'enviar tropes a desocupar-la dels russos. Si no, acceptem el fet consumat de que Rússia ha comès una agressió, s'ha annexionat un territori i ho acceptem. I aquest és, per mi, el conflicte que no té fàcil solució.
No, exacte, és el que anava a dir, perquè aquí hi ha una exhibició de força, està clar, per part de Vladimir Putin. Diu que no té intenció d'envair Ucraïna, però majoritàriament tu també creus que realment podria acabar entrant en territori ucraïnès? O això tirarà per llarg i es mantindrem així mesos i mesos?
Aquesta és la pregunta. Jo crec que no. A veure, jo, a partir del que jo crec i del que llegeixo pels experts que analitzen, sembla ser que una acció militar no interessa ni el mateix Putin. Ara bé, aquesta exhibició de força pot ajudar de que s'arribi alguna mena d'entesa perquè ell pugui conservar l'estatu quo. Insisteixo que el tema de Crimea no sé quina solució seria, però, per exemple, en els documents que Estats Units va presentar a Rússia la setmana passada i que va filtrar el diari El País, per cert, ja s'oferia reducció de tropes de l'OTAN als països de l'est europeu, reducció dels míssils que hi tenen instal·lats, com a via per arribar a una entesa. Per tant, la meva impressió és que em sembla que estan condemnats a arribar a una mena d'acord que salvi la cara de tots dos. Entenc jo.
Molt interessant també, mira, aprofitant que et tenim, Pere, clar, des del punt de vista de la comunicació, estem aquí en poques paraules, l'espai de comunicació del matí a Ràdio Estel, analitzar una mica, David Serra, també, no? Tota aquella informació que ens arriba, no? És que l'escalada de tensió va en augment, no, Pere? Però ja tu creus que hi ha algun interès, no sé, algun rerefons, no? En fer-nos creure això, és realment el que està passant, no? Quin és el teu punt de vista?
A veure, jo crec que l'estratègia de Rússia clarament és, encara que Putin digui que no, és amenaçadora. De dir, jo munto aquí, faig aquí una mobilització de forces de milers i milers i milers de soldats per fer una exhibició de força i que se'n tingui en compte. Vull dir, soc una gran superpotència, vull dir, va, el comunisme es va ensorrar, però jo continuo sent un dels principals actors internacionals. Vull demostrar que geoestratègicament tinc molt a dir en el context mundial, no? Per tant, que se'm reconegui com a líder, que se'm reconegui com a superpotència i que se'm respecti, que no se'm posi l'OTAN just a la meva frontera. Això és una mica el que... Per tant, de cara a la comunicació, jo crec que en Putin sí que fa aquesta exhibició de múscul. Els Estats Units, clar, ells també han de reaccionar, els Estats Units i l'OTAN també ha de reaccionar. Clar, el que no poden acceptar l'OTAN és donar garanties per escrit que Ucraïna no s'incorporarà a l'aliança. Ucraïna és un país sobirà i té dret a decidir el seu futur. Per tant, diguem-ne que tota aquesta exhibició de força, sobretot de cara a Putin, sí que és propagandística. El paper dels mitjans? Sí. Bé, jo penso aquí que clar, diguem-ne, en algun cas potser sí que algun mitjà tendeix una mica a ser excessivament alarmista, i és un tema molt llaminer, dir, mira, 130.000 soldats a la frontera, hi haurà guerra, tot això crea audiència, crea interès, ostres, mira què passa. I potser sí que algun mitjà juga una mica això. Però, per exemple, els enviats especials que han anat allà a la zona, i vull destacar aquí el treball excel·lent que han fet els dos enviats de TV3, en Lluís Caelles i en Manel Elias, quan han parlat amb la gent tant d'Ucraïna com de Rússia, estan molt tranquils.
Sí.
Ells diuen no, vull dir, aquí estem acostumats a veure soldats nostres que fan maniobres a qualsevol lloc del país i no ho veuen com un dia, hi ha una guerra imminent.
Com una amenaça, no? O com un moment de conflicte, no? Sinó que forma part una mica del seu dia a dia, no entenc?
Bueno, diguem-ne que veure els mitjans de comunicació russos, en el cas de Rússia parlo, veure els mitjans de comunicació, soldats seus, fent maniobres, sembla ser que és una cosa freqüent.
Yeah.
Vull dir que, per tant, no sonen tambors de guerra, per dir-ho així. I la gent al carrer està tranquil·la i això, no? A veure, els experts diuen que no interessa a ningú, i això jo hi estic d'acord, no interessa ni a Rússia ni als Estats Units entrar en un conflicte armat. No interessa. I, per tant, jo crec que estan condemnats a trobar una sortida negociada que salvi la cara de tots dos. Sigui reducció de tropes, reducció de míssils de totes dues bandes, i no sé què fer amb Ucraïna, no sé què fer amb Crimea. Acceptar que Crimea forma part de Rússia, doncs, no ho sé, potser seria una mica la solució. Ja dic, la població de Rússia majoritària, la població de Crimea, perdó, majoritàriament se sent molt més a prop de Moscou que d'Ucraïna. Llavors, clar, torno a dir el que he dit abans, acceptar la política de fets consumats que un país n'enveeix un tros d'un altre i va, ho acceptem i reconeixem això com la nova frontera de Rússia, això és complicat, és molt complicat, d'acord amb el dret internacional. Cal trobar una solució intermitja que pugui satisfer les dues bandes, perquè en Putin no renunciarà a Crimea. Estratègicament a Putin li interessa molt el control de Crimea, perquè és la porta al Mar Negre,
clar.
Vull dir que no renunciarà.
Ràpidament, Pere, perquè clar, hi ha l'amenaça física, que són aquest enviament de tropes. Està clar, com tu deies, que aquí Putin, doncs, l'actitud és d'amenaçadora, de dir, exhibir la seva força, però també hi ha una amenaça econòmica, no? Hi ha famós subministrament de gas. I aquí també juga amb aquest factor, Vladimir Putin.
Sí, efectivament. Europa depèn del gas rus, Europa central depèn del gas rus. Crec que són Alemanya, França, Itàlia i Polònia, gairebé en alguns casos més que menys, però a prop de la meitat o un terç del seu subministrament de gas ve de Rússia. Aleshores, Putin sempre té l'amenaça de l'aixeta, de tancar l'aixeta, no? Uh-huh. Això per un lloc. A més, un terç del gas que arriba a Europa, crec que ho ha dit al començar, passa per Ucraïna, no? Aleshores, sempre hi ha aquesta amenaça i és una arma que té Putin al seu servei. Però, fixeu-vos en una cosa curiosa. Després del 2014, i arran de la crisi d'Ucraïna i de la crisi de Crimea, Occident va imposar sancions a Rússia,
sí.
Però eren sancions econòmiques de congelar els efectius als bancaris, prohibir alguns dirigents que viatgessin a països occidentals, però deixar de comprar gas no es va fer mai, perquè és que es necessiten mútuament. És a dir, Europa necessita el gas rus i Rússia necessita vendre gas a Europa.
Exacte, clar.
De fet, ara Rússia... Va haver una cimera amb en Xi Jinping l'altre dia, la setmana passada, amb motiu dels Jocs Olímpics d'hivern de Pequín, i s'han acostat posicions entre Xina i Rússia, i Xina està intentant vendre també molt gas... Rússia està intentant vendre molt gas a la Xina. Però, diguem-ne, l'aixeta del gas cap a Europa no s'ha tancat ni després de la crisi de Crimea. S'han posat altres sancions, però el gas ha continuat fluint...
Perquè interessa a tots dos.
Perquè interessa a Rússia vendre'l, i interessa a Rússia vendre'l i interessa mantenir-ho com a as a la màniga per dir, ei, compte que jo tinc aquesta opció, eh? I interès a Europa, perquè és que sense gas doncs l'economia s'enfonsa també, no?
Pere Franch, moltíssimes gràcies. Déu-n'hi-do quina repassada hem fet avui amb el professor de periodisme i director del màster en el periodisme internacional de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals de Blanquerna Universitat, Ramon Llull. Gràcies, Pere, fins a una altra.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i fins un altre. Bon dia.
Molt bon dia. Clar, és que què passa a Ucraïna, eh? Partíem des d'aquest punt de partida, no?, David Serra.
Sí, ja ho hem dit, que clar, que el context històric és molt clar, no? I des del 91, fa 30 anys que allà van començar. I a més hi ha una cosa, que si Ucraïna entra a l'OTAN, Ucraïna es diríem que és com l'últim país abans de Rússia.
Estarem molt pendents, sens dubte, però avui ja... Doncs,
però vaja, que no passa res,
passar.
Tampoc.
No,
és un conflicte i la gent d'Ucraïna, de gent de Rússia, estan força tranquils.
És el que ens estava explicant el Pere, no? O sigui, interessantíssim el punt de dir... I els mitjans de comunicació, que és el que rebem, no?, des d'allà, i com s'està vivint. Aquesta seria, doncs, la clau de tot plegat. Nois, marxem res molt ràpid a publicitat, i a la tornada parlarem d'e-commerce, justament, però d'una empresa... Atenció, trucarem a la porta, mai millor dit, d'una empresa que ha creat tot un sistema innovador. Marta Jarque, bon
sí.
dia de nou. I
bon
poses
dia.
Tu la lupa d'aquí
sí,
res.
Sí, tant, em toca a mi.
Doncs vinga, anem-hi.
Som-hi.
Ràdio Estel.
Estel Migdia, ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel, tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Si vols mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. A l'hivern necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68. I aconsegueix el teu CoralCard ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
El Tot Sardana, un any més, et posa al dia cada diumenge del concurs La Sardana de l'Any. Un repàs dels temes participants, les fases del concurs i tota l'actualitat. Vota la teva Sardana de l'Any a lsda.cat, sempre abans dels dilluns a les 2 de la tarda. Recorda, emet el teu vot al web lsda.cat. La 32a edició de La Sardana de l'Any, El Tot Sardana, els diumenges a les 9 del matí, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Segons que passen de 2/4 d'una, dèiem a la Mare de Déu, m'ha tocat a mi. Home, és que és un tema tensió. A mi, això? Això que parlarem
no,
ara?
No, és que és molt interessant.
Que posaràs la lupa, em pot solucionar la vida, eh?
Sí, a tu l'e-commerce... sí, perquè ja dèiem que reps molts paquets.
No, per això és pel tipus de porta que et tinc a casa.
A bé, el rebem aquí a l'emissora i potser amb una porta d'aquestes que ara presentarem ens aniria molt bé, seria molt útil per les companyes de...
I deixaria,
de l'entrada.
Marta Harque deixaria de rebre paquets aquí.
Exacte, ah. Exacte.
Mireu, per situar-vos. Té una empenta, aquesta noia. L'e-commerce o el comerç online ja forma part, de fet, de les nostres vides i avui us volem presentar aquest projecte que agilitza una mica més un dels moments més complicats del procés de la compra virtual, que ara estàvem parlant així amb la Marta, però és que és aquesta esperadíssima entrega, no, Marta?
Exacte, mira, ens hem trobat tots que no som a casa i el missatger se n'ha d'entornar amb el paquet a la central, amb la pèrdua de temps que suposa, clar, anar-lo després a recollir en aquests punts de recollida. Per solucionar aquest problema neix Yolodor, una startup de Vigo, i de fet ja ens escolta el portaveu de l'empresa, l'Iván González. Iván, buenos días.
Hola, buenos días.
Felicidades por el proyecto. Oye, cuéntanos un poco qué es Yolodor, porque es muy innovador. A ver si acabamos de convencer a Mercé para que se compre una de estas puertas.
Pues Yolodor es una puerta que está pensada para recibir paquetes cuando no estás en casa. Sí, efectivamente, es una idea innovadora, es la única que hay en el mercado. Y bueno, yo creo que a Mercé pues le...
No, no, Iván, a mí ya, con este titular que nos has dado, a mí ya me has ganado. O sea, ¿dónde tengo que firmar y cuándo se comercializa, eh? Pero antes te queremos preguntar más, tenemos más dudas, ¿no?
Exacto, Iván, claro, preparando la entrevista ya nos hemos hecho una idea de cómo es esta puerta para nuestros oyentes. ¿Cómo se la tienen que imaginar? ¿Es una puerta normal? ¿Tiene alguna particularidad?
Pues es un diseño, primero es un diseño bastante, o sea, nos hemos preocupado mucho por el diseño, entonces creemos que es bastante bonita. Puede pasar desapercibida porque tenemos algunos colores bastante naturales, en colores madera, del estilo roble, envero.
Pero también tenéis, Iván, de colores muy potentes, ¿eh?
Bien, sí, también tenemos, pues la tenemos verde, la tenemos azul, roja, pero luego también tenemos pensado una línea para que pase un poco desapercibido en un edificio que pueda ser, o sea, que no llame tanto la atención con la de tus vecinos, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo nos lo imaginamos? Pues así, y luego aparte tiene en el medio una compuerta que se abre cuando para entregar un paquete, y por dentro tiene una plataforma que se sube y se baja para poder depositar el paquete. Luego también, aparte de eso, no hace falta imaginársela cuando tenemos una página web donde tenemos unos diseños en las que podéis verlo en 3D y verlo perfectamente, que es en nuestra página web, en yolodor.com.
Todo funciona además a través de una aplicación, ¿no?, que se tienen que descargar tanto los usuarios como las empresas de mensajería, ¿verdad?
Efectivamente, tenemos una aplicación que es para el usuario, que se la tiene que descargar y desde ahí pues puede gestionar todo. Puede, pues, desde abrir la puerta, desde abrir la cerradura, hasta abrir la compuerta cuando va a venir un repartidor, o para su uso, para el uso que quiera, y desde ahí tiene todo el control. Puede programar los pedidos que le van a llegar, pues introduciendo el número de seguimiento y todos los detalles de ese pedido. Y el repartidor pues tiene que tener otra aplicación, que simplemente es una aplicación muy sencilla, que simplemente tiene que escanear el código de barras del paquete que le viene, y bueno, si previamente fue dado de alta por el usuario, esa compuerta se abriría para que pueda depositar el paquete.
Bueno, Iván, yo creo que a Marcela tenemos ya medio convencida. Hombre, va diciendo que sí con la cabeza mientras te escucha, pues que aparte, mira, otro argumento, Marcela, porque claro, si estás en casa y no te quieres levantar, ¿no?, por ejemplo, del sofá, abrir la puerta al mensajero, claro, y el olor en este sentido también es un buen aliado, ¿no?, porque te ahorras el hecho de levantarte a abrir la puerta.
Claro, si no quieres o no puedes, porque hay gente con movilidad reducida o gente mayor que a lo mejor pues no le resulta tan fácil levantarse, claro. O simplemente en estos tiempos que vivimos para no tener contacto con el repartidor.
Y yo tengo una pregunta, Iván. A ver, si perdemos las llaves de la puerta con Yolodor, ¿no es un problema o es un problema? Explícanos.
No, si pierdes las llaves de la puerta, con Yolodor podrías, o sea, realmente sería una solución más que un problema, porque también puedes abrir llaves del móvil.
Ah,
o sea que,
con la misma aplicación, ¿no?
Con la aplicación puedes abrir la cerradura y entrar en tu casa. Y por lo menos puedes entrar, luego ya das una copia de las llaves o lo que sea. Pero bueno, puede convivir perfectamente con lo que es una llave electrónica, con lo que es una
claro,
tradicional.
Y las personas, por ejemplo, que tienen mascota, Iván, porque no, cuando se abre esta pequeña trampilla para el mensajero, ¿qué pasa si, por ejemplo, se nos escapa el gato? ¿Sale corriendo? ¿O es un problema esto? ¿Ya está pensado para que esto no ocurra?
Sí, es una de las cosas que más nos preocupó al principio. Por eso está ya puesto a una altura donde los gatos pues no se escapan, no ceden. En un principio teníamos pensado en una idea inicial muy primitiva, hacer una puerta pues como una trampilla para gatos, pero la subimos precisamente para eso. Y además tiene un sensor de mascotas para que se bloquee en caso de que, o sea, podemos bloquearla en caso de que se acerque una mascota, ¿vale?
Iván, lo tenéis todo pensado, ¿eh? Entonces,
sí,
claro, yo ahora ya, para rematar, Iván, ¿qué precio tienen y dónde se pueden comprar estas puertas inteligentes de Yolodor?
El precio es de 3.945 euros, y de momento no los estamos comercializando. Tenemos pensado ponerlas a la venta a lo largo de este 2022, pero en este momento estamos haciendo un proyecto piloto. De momento tenemos en Vigo instaladas 8 puertas y vamos a hacer un proyecto piloto también en todo el país.
Hacemos una cosa. Sí, Iván, recordamos la página web, porque al Iván nos lo decía, nos estabas explicando, si queréis saber más detalles,
claro,
de estas puertas.
Y las van a poder ver porque hay imágenes.
Uh-huh. Recuérdanos la página web, Iván, por favor.
Yolodor.com.
Pues así
muy
de fácil. Yolodor.com.
Y luego, bueno, nada, Instagram...
¿no? En todas las redes sociales.
Claro, todas las redes sociales.
Pues,
Twitter, Facebook, Instagram y YouTube.
Iván González, tenlo por seguro, que os vamos a seguir a Yolodor y también un vistazo a yolodor.com. Muchísimas gracias por haber estado con nosotras.
Gracias a vosotros.
Gracias, Iván.
Vinga, que seguim avançant, ara ja arriben una d'elles. Són tres. I avui, Eva Cervera. Són les nostres àngels de les xarxes que ens ajuden a posar el punt i final al programa d'avui. El punt i final, però, el posarà la Marta Harkey, com sempre, amb la resolució de la freqüència madurada, que, per cert, l'he endevinat a la primera.
Cert.
Ella dirà que no, però...
No ho admeto, si és veritat, però, m'ho ha d'encertar.
Vinga, va. Eva, com estàs?
Hola, què tal?
Quina volada avui té les xarxes socials. Per on anem?
Pedro!
Ep! Quin ensurt.
Clar,
és... Mare de Déu, quin histerisme!
És Pedro Almodóvar, no? No hi ha cap dubte.
Exacte.
I ella és Penélope Cruz. I per què? Per què? Per què?
Per què? Doncs mira, indirectament, sí, Pedro Almodóvar, perquè la seva última pel·lícula, Madres Paral·leles, ha aconseguit 2 nominacions als Oscars. Directament, però el que passa és que em moria de ganes de posar aquest tall de la Penélope Cruz del març del 2000, quan l'actriu, que a més és amiga personal del director, anunciava que havia guanyat el seu primer Oscar amb
sí,
Todo
sí,
sobre
no,
mi madre.
Tots recordem aquell gran moment que es van viure els Oscars, però Penélope sí és notícia avui, Eva.
Sí, sí, ha estat nominada als Oscars enguany per la seva interpretació a Madres Paral·leles, precisament.
I ell i el seu marit, que això també ens ho ha explicat avui al Serra, no? Javier Bardem també estan nominats els dos, no?
Exacte. Els dos són protagonistes a les xarxes, però avui volia destacar un parell d'Albertos, que també tenen molt mèrit i són menys coneguts que la parella cinematogràfica.
Doncs vinga, va.
El primer, Alberto Mielgo. A veure, que potser el seu nom no ens sona tant com el de Penélope Cruz o Javier Bardem, òbviament, però el seu curt d'animació, espera, t'ho diré bé, The Windshield Weaver, l'aixuga per a brises, no?
Sí.
Ah, és veritat que en parlava a primera hora.
Que també ha estat nominat als Oscars. Hem escoltat una part del tràiler.
Doncs mira, pinta bé, gràcies. I escolta, aquest era el primer Alberto, però és que n'hi ha un altre, no?, que també està d'actualitat a les xarxes.
Sí, Alberto Iglesias.
Clar, aquesta sintonia...
Aquesta sintonia...
Aquesta música, no?, que sempre acompanya, diria Alberto Iglesias, sempre acompanya, no?, però, bueno, gairebé sempre, no?,
a
les bandes sonores de les pel·lícules del Almodóvar.
Sí, sí, de fet ja és una mica conegut per això. El músic donostiarra opta per quarta vegada als Oscars amb la banda sonora de Madres Paral·leles. Tornem de nou a Madres Paral·leles.
Doncs això, tot això és el que s'està encara, no?, que cueja de les nominacions, no?, una mica d'ahir, que es van seguir, per cert, en directe des de l'Estel Migdia. Mm-hmm. Però si podem arribar a aquesta conclusió, Eva, que sí que hi ha presència del cinema espanyol als Oscars enguany, però què més s'hi cou? Què més ha passat en les darreres hores?
Home, doncs avui hem de parlar també de música.
Mira,
quin tros de veu,
No l'hem pujat avui al Fader, però és meravellosa, no?
Sí, definitiu. Adele ha tornat. Aquesta nit ha rebut 3 premis Brit atorgats per la indústria discogràfica britànica, al millor àlbum, a la millor cançó i a la millor artista. Així, Adele ja és la segona artista amb més Brit en la història, per davant de... Coldplay.
O sigui, ha avançat a Coldplay.
Ha avançat a Coldplay, que en té 9, però Adele encara està lluny dels 18 de Robbie Williams, que va conquistar 13 en solitari i 5 més quan formava part de Take That.
Quins tamarros, eh?
Take That.
Els anglesos.
Tu eres de Take That, Eva, o no?
No.
No ets de Take That?
No.
Tu, Marta...
Jo m'agradava en Robbie Williams moltíssim. Molt, i el vaig venir a veure aquí al Palau Sant Jordi, que va sortir amb la bandera, amb l'estelada, va ser espectacular. Sí, va pronunciar unes paraules en català i ens va guanyar els cors.
Ja està.
Va ser apoteòsic.
Cas, no, doncs moltíssimes gràcies per aquest repàs. Per tant, encara cueja, no?, tot el que seria esfera Oscars i aquests Brits, no?, que es van tragar ahir a Londres. Moltíssimes gràcies, Eva.
A vosaltres.
Seguir pendent de les xarxes. Recorda'ns les xarxes nostres, també, que hem de fer, és que ho tenim molt fàcil.
Home, el Matí Estel, a tot... Twitter, a Instagram, ja està.
I ara has de dir, seguiu-nos.
Seguiu-nos, va, sisplau. Va,
així ens venen les cares.
Vinga, va, que ha d'arribar la Marta Harker.
És que no m'he mogut, Mercè.
No, ja ho sé. Jo és que ja, la Marta Harker forma part, ja. És la meva altra
no te'n treus de sobre.
No hi ha manera, tu.
No sé si t'està bé o no, però... Ui, anem tardíssim, a més.
Va, digue'ns la resolució.
Va, Mercè, digue-ho tu, que vas encertat a primera hora amb la primera pista. I a quin era aquest esport?
Ara és quan la pifi, ho saps.
A veure, no, confio en tu.
És el volei, no?
Molt bé, el voleibol, i tant que sí.
Moltíssimes gràcies, Marta. Nosaltres també el que sempre fem és animar-vos a que sigueu participant cada dia al Freqüència Madurada, que ens proposa la Marta quan falten res, pocs minuts a les 11, i en el punt final del programa donem la resposta d'aquest Freqüència Madurada que ens fa treballar les neurones. I també et pots adonar una magnífica cistella Caprabó. Moltíssimes gràcies a tot l'equip. Nosaltres, com sempre, ara anem a treballar perquè demà hi hagi més continguts a la part magazine del matí a Ràdio Estel, però ja sabeu que a partir de les 8 el Pol Mercè us dirà bon dia, com sempre, la part informativa d'aquest programa. Ara us deixem amb més informació, però marxem res breument a publicitat i l'Ignasi Miranda s'hi posa amb l'espai religiós informatiu. És el Sense Distància. Cuida't molt. Vinga, va, que demà ja és dijous. Fins demà.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre, de diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. El Tot Sardana, un any més, et posa al dia cada diumenge del concurs La Sardana de l'Any. Un repàs als temes participants, les fases del concurs i tota l'actualitat. Vota la teva sardana de l'any a lsda.cat, sempre abans dels dilluns a les 2 de la tarda. Recorda, emet el teu vot al web lsda.cat.
la 32a edició de la Sardana de l'any al Tot Sardana, els diumenges a les 9 del matí a Ràdio Estel. Més novetats, més continguts, més Ràdio Estel. Amb la nova app Ràdio Estel oficial, descarrega't els àudios que vulguis per escoltar quan vulguis. Descobreix els nostres podcasts, gaudeix dels programes i les seccions a la carta o escolta'ns en directe. És la nova app de la nova Ràdio Estel, tant per Android com per iPhone. Descarrega-te-la. Ràdio Estel et convida cada diumenge a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de la missa dominical. La taula de l'Evangeli, cada diumenge a les 10 del matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.